més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? És dimarts 14 de novembre del 2023. Dimarts, 3 dies ja des del Johan Cruyff, s'acosta al Sabadell Lugo i encara no s'han confirmat tots els moviments que estan havent-hi en el si del centre d'esports. És evident que el temps torna a jugar en contra del conjunt arlequinat. Avui, per exemple, és dia lliure per la plantilla, però a partir de demà el grup ha de tornar a la feina preparant el partit del retorn de Pedro Munitis a la nova Creu Alta, al capdavant del conjunt gallec del Lugo. Serà amb el mateix cos tècnic o amb un altre? Una pregunta clau ara mateix. És cert que la prioritat està enfocada en la direcció esportiva, ara com ara, però el que hagi de succeir haurà de ser ràpid, sigui optant per via continuista, un partit més o per un canvi dràstic. Durant el dia d'ahir, primer a l'Hotel Suís i després al Tribuna Preferent, ja vam anar avançant en aquesta casa com evolucionaven aquestes converses, les negociacions, el nom propi de Carlos Rosende, què faltava per concretar-se i com podia quedar també l'actual direcció esportiva. De seguida passarà per aquí el Sergi Garcés i actualitzem aquesta última hora arlequinada, però de moment podríem dir que segueix el compàs d'espera. Veurem quant dura, però d'oficial res de res. I com dèiem, de temps no anem gaire sobrats, precisament sigui en un sentit o en un altre, abans de centrar-nos en guanyar d'una vegada per totes i veure-ho tot amb una mica més d'optimisme que no pas com ho fem en l'actualitat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, un dia més, la Beatriz Aguilar.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, que el Barcelona femení s'estrena aquesta nit a les 9 a la Champions. Les de Jonathan Giraldez reben el Benfica, qui ja van golejar 9-0 l'any passat. El tècnic tindrà la novetat de Patri Guijarro. Els altres rivals en aquesta fase de grups, que avui enceten, són l'Eintracht i el Rosengard. Recordem que diumenge les blaugrana jugaran a Montjuïc, el clàssic contra el Madrid. El Villarreal masculí ha anunciat el retorn de Marcelino, tercer tècnic groguet enguany, després de Quique Setién i de Pacheco. Xeta. Avui, a les 8, últim partit de la primera ronda de la Copa del Rei, suspès en el seu dia per la meteorologia, Atzeneta Real Zaragoza. Demà és el sorteig de la segona eliminatòria. Partits que es juguen avui a la Lliga Nacional de Futbol Sala, Barça-Manzanares, a les 7, Joventut París, a 2-9, a Badalona, Eurocamp masculina de bàsquet. I, per últim, Carlos Alcaraz ha debutat a les ATP Finals, perdent en 3 sets contra Zverev. La derrota unida al triomf a l'altre grup de Djokovic deixa el murcià sense opcions d'acabar l'any al número 1 del rànquing. Ja sabem què ha passat fora de Sabadell. I aquí?
A la recepció.
Tindrem tota l'última hora d'aquest afer del Centre d'Esport Sabadell. Escoltarem també un tastet de Sander Ballero i d'un exarlequinat rival i butxí del Sabadell d'última setmana com Pau Víctor. Tindrem futbol juvenil, futbol sala, el cross de Sant Sebastià o una mica d'hoquei patins.
L'actualitat de la primera ref.
El Faro de Ceuta apunta que l'Institut Ceutí d'Esports té previst, atenció, una subvenció de 3,9 milions al Ceuta de cara al 2024, superant els 2,5 d'aquest 2023. Paraules majors, eh? I, a més, una d'efemèrides de xifres rodones, podríem dir. Sergio Nieto, de l'Alcoyano, ha fet aquesta setmana el gol número 4.000 de la història de Primera Federació. L'anterior xifra d'aquest tipus, és a dir, els 3.000, el va fer un exarlequinat, l'andorrà Marvalés, amb el Real Unión.
La notícia curiosa.
Partit de segona regional d'Extremadura. Fuenlabrada de los Montes contra Orellana. Al porter li venen ganes de pixar en ple partit i aprofita que la pilota és ben lluny per girar-se i ha enganxat el pal de la porteria, de la seva porteria, pixar d'esquenes al joc. Pavel Fernández, analista arbitral, penja el vídeo a X preguntant què haurien de fer els àrbitres en una situació tan peculiar com aquesta.
De quin partit no estarem pendents?
Anem a veure si ho dic bé. Aberystwyth contra Newton a les 9 de la nit, Lliga Galesa.
i a les xarxes socials.
Àngel Martínez, segon entrenador del centre d'esports, molt actiu a xarxes, amb una història a Instagram des del gimnàs de la Nova Creu Alta, dient ahir: la vida només m'ha ensenyat un camí per superar les dificultats. Treball, treball i treball.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant una exwaterpolista i exentrenadora de l'Astralpool Natació Sabadell, Belén Sánchez, l'exarlequinat Víctor Vidal i també l'actual defensa del centre d'esports, Pau Resta.
Hotel Suís.
Som-hi, va, entrem en matèria aquest dimarts, mitjans de novembre, pendents de les negociacions al centre d'esports Sabadell. De moment, a no ser que em sorprengui ara i em digui el contrari, esperant notícies encara aquí a Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Hi ha hagut alguna novetat? No, en quin punt tenim tot això? Està aquest compàs d'espera encara en marxa?
O... Doncs mira, tenim el president, si no ha arribat, ha de ser a punt d'arribar al Regne Unit, per temes professionals, a mig camí entre enllestir la feina d'aquí i els seus compromisos, com diem, més professionals a terres angleses, i aquesta és l'última novetat. Res, que continua pendent d'una entrevista, una reunió, com explicàvem ahir, al final, Adri, amb aquests nous inversors que han d'entrar, aquest grup, un d'ells format part per gent de Sabadell, l'altre no, l'altre continua sent un grup inversor americà, que, com explicàvem ahir, no només a l'hotel, sinó sobretot també al Tribunà Preferent, sentíem que ho deia el Pau Vituri, no forma part d'un intent de compra, o no és un grup inversor que vingui a comprar la totalitat del club, sinó a participar de l'actual gestió del Centre d'Esports Sabadell, que capitaneja, torno a reiterar, de manera gairebé molt personalitzada ara ja, Pau Morilla Giné, i a l'espera de que aquestes reunions concretin, prosperin i es pugui establir, doncs, la llum verda, l'okay, a tota l'operació, que una mica va en cadena o en efecte dominó, allò de primer la decisió d'acabar de tancar, de presentar oferta formal i contracte formal al que ha de ser, si tot va en línia correcta, doncs el nou director esportiu, ho explicàvem ahir, ja en aquest sentit queden pocs dubtes del nom de Carlo Rosende, que apuntàvem a Ràdio Sabadell, i les conseqüències relacionades d'aquesta contractació, és a dir, l'arribada d'un nou tècnic. També sembla força evident que l'aterratge de Rosende portaria un nou inquilí a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell, i fins i tot més canvis amb tant l'estructura accionarial del club com en el propi Consell d'Administració, amb cares noves formant part d'aquests grups que entrarien a formar part del club, i fins i tot ho dèiem, ho apuntàvem així, Adri, algun canvi que pugui veure's relacionat amb algun dels tècnics, perquè ens entenguem, dels treballadors, de la plantilla de treballadors del propi club. Per tant, una successió de fets que ve molt marcada per l'entrada d'aquest capital, o d'aquesta injecció de capital, que Pau Morilla Giné espera tancar el més aviat possible.
M'has obert una quantitat de carpetes que he de reordenar-me.
Per quina vols que comencem a filtrar una mica o a passar pel filtratge? Va.
No, o sigui, més que aprofundir en alguna de les carpetes, faig una reflexió en veu alta i a partir d'aquí estires tu del fil tant com vulguis. Estem parlant d'una renovació molt en profunditat.
Sí.
Això ja no va de canviar un entrenador, com va succeir, per exemple, fa 5 setmanes, agafa la regna Gerard Bofill en el lloc de Miquillador. Dic això perquè estem a mitjans de novembre, la Lliga, evidentment, no s'atura, les urgències cada vegada són més grans en la parcel·la esportiva, futbolística, i al final has de donar resposta al dia a dia en paral·lel a una renovació tan bèstia i tan profunda com la que estaves plantejant ara. Per tant, entenc la raó de ser vista des de dalt, no? Allò de dir, anem a reestructurar diferents àrees, però això no s'atura, o sigui, el temps juga en contra.
Sí, el problema és, com dius, la part esportiva, no? O el calendari d'aquesta part esportiva, que és la que et provoca el neguiteig general, perquè evidentment a ningú no se li escapa que diumenge hi ha futbol, que el Sabadell juga contra el Club Deportivo Lugo, que hi ha moltes necessitats, que hem de veure, per exemple, si Gerard Bofill arriba a ser l'entrenador d'aquest diumenge, fet que jo encara no descartaria el 100%, ho deixo aquí dit com a mínim, o si, per exemple, tot això s'accelera, com estem dient, i evidentment, com la primera peça del domino que ha de començar a funcionar és la de l'arribada del nou director esportiu i, per conseqüència, la decisió d'aquest de si deixa Bofill a la banqueta un partit més, se li dona allò que es diu un ultimàtum més, una oportunitat més, o si ja ve amb un entrenador que s'entengui no la realitat del fet, amb un entrenador sota el braç, si ve acompanyat ja d'un nou tècnic que es pugui fer càrrec de l'equip, però clar, això des del punt de vista que demà torna l'equip a la plantilla, a la feina, que demà comença a preparar-se aquest partit contra el Lugo i que, com diem, les hores van passant i que cada minut que passa doncs és un minut més que s'ha perdut a l'hora de poder començar a executar qualsevol decisió. Deia jo allò de l'efecte dominó, no perquè tingui que ser tot ara ja, no perquè tot s'hagi de produir de manera ràpida, immediata, pensant en el diumenge. És obvi que una part, l'esportiva, sí que té aquesta urgència immediata, que és diumenge, futbol, i que això no s'atura, i per una altra banda, doncs la reestructuració més general que respon al punt de partida, no perquè tot vingui relacionat, és a dir, que ningú no pensi que fins que no hi hagi un nou consell d'administració no es podria decidir l'arribada del director esportiu. No. El que sí que ha provocat aquesta crisi, anem a dir-ho així, és que l'entrada de, o la possible, desitjada entrada de nou capital dins del club acceleri altres decisions, com és obvi, és a dir, si entra capital, el més normal és que aquesta aportació també reclami el seu lloc de decisió dins
d'un protagonisme,
consell,
no?
Sí. Dins d'un consell d'administració, si no en altres parcel·les, a més, però com a mínim en el consell d'administració. Seria el més obvi, el més lògic, i per aquí ve una mica la resposta.
Per tant, el Sabadell que prepara una renovació profunda, ja no només, podríem dir, de l'àrea esportiva, que també i que és la més evident i la més flagrant, sinó que transcendeix més enllà d'aquesta parcel·la de l'entitat. Clar, parlem de diumenge, però és que demà hi ha entrenament.
Sí,
o sigui,
sí.
Avui, per exemple, la plantilla descansa, ahir va haver-hi sessió de recuperació, però a partir de demà, sigui amb Bofill i Àngel, el seu segon, sigui amb un altre cos tècnic que ha d'aterrar, sigui amb Carlos Rosende ja de director esportiu, o no sento, demà l'equip ha de posar-se, ha de calçar-se les botes i ha de preparar i pensar la manera com fotre-li mà, parlant malament, el Lugo de Pedro Munitis. Ho dic perquè fins i tot a l'hora de preparar-ho, si l'actual staff, que m'imagino que ho estarà fent en paral·lel a tot això, perquè no se li ha dit encara el contrari, ha de preparar un cicle de partit, però amb aquest ronron de fons, o si algú ha d'agafar les regnes i ho ha de fer demà mateix, i especialment si no és d'aquí, ha d'arribar a Sabadell i posar-se en marxa. O sigui que diumenge hi ha partit, i que evidentment si el nou cos tècnic, per dir-te alguna cosa, arriba dijous i no dimecres, hauràs perdut un dia. Però vaja, tindràs cert marge.
Pedro Munitis, perquè ens entenguem, no? Que va arribar, Pedro Munitis, que va arribar al final.
Ara,
no, vull dir que Pedro Munitis no va arribar al principi de setmana,
sí,
sinó
sí,
que
sí.
Va arribar en el tram final de la setmana, en temps molt, molt, molt just de preparar el partit contra l'Andorra, per
quina
exemple.
Quina sort, eh?
O sigui, entre va arribar dijous, eh? No oblidem,
sí, sí, sí,
aquell
sí,
detall.
Sí, 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 no, i es va acabar perdent el partit. 0-1 a última hora.
De manera molt injusta, diria
sí, sí,
jo, però bé, al final es va perdre, sí, amb el gol d'Adrià Vilanova.
I després un brot de Covid, etc.
Correcte.
Però m'has deixat, sí, ja m'has deixat en fora de joc a l'inici. Obrim-me 8 carpetes, ja ni t'explico ara com m'has dit Pedro Munitis just la setmana que Munitis ve com a rival del Lugo. Que la gent no es despisti, eh? Pedro Munitis vindrà al Sabadell. Sí, com a entrenador del Lugo. Sí, com a rival aquest diumenge. Vaja, que en aquestes estem. Avui dia de descans i esperant notícies.
Sí, esperant notícies, per això et deia que jo no descartaria ni molt menys la possibilitat que Gerard Bofill tingui un partit de marge o tingui un partit de nova oportunitat per revertir aquesta situació com l'hem sentit parlar tant i tant a fons, i qui sap, ho dèiem en les últimes setmanes, no seria el primer cas d'un entrenador que allò, amb la corda ja lligada pràcticament al coll de manera molt
metafòrica,
que ningú no se m'espanti, ha salvat la situació, ha acabat revertint la situació i ha acabat tirant endavant la situació. Per tant, veurem. Però, en tot cas, l'escenari ara, dimarts, migdia, en ple directe de l'Hotel Suís, és aquest. No hi ha cap decisió ferma o com a mínim confirmada al 100% amb oficialitat del canvi a la direcció esportiva. No hi ha, per tant, cap canvi ni cap oficialitat al voltant d'un hipotètic canvi o renovació o reemplaç a la banqueta. I amb tot això, doncs, com deies tu, el cos tècnic i la plantilla han de continuar pensant en el partit del Lugo. Jo només faria un matís gairebé d'opinió, de dir, aquí l'escenari són dos. Si demà has d'explicar a la plantilla que hi ha un nou entrenador, crec que això és fàcil de fer, en el sentit de que, bueno, pues, nois, això és el que hi ha. Veig més el relat que has de generar de com expliques si no s'ha pres cap decisió o no s'ha pres cap mesura, amb tot el que s'ha parlat a les últimes hores, com fas arribar aquest missatge per fer entendre, doncs, això, que es tracta d'un ultimàtum, d'una nova oportunitat, de que aquí no passa res, no sé, eh? No. Com es diuen en aquests casos, Adri, no m'agradaria estar a la pell dels que ara mateix ho han de decidir coses, estan en plenes negociacions decidint coses, i fins i tot diria dels que han de traslladar qualsevol informació, que faig ja la rematada final. No estaria de més que també hi hagués una explicació de portes en fora. De portes en dins està molt bé, però crec que l'aficionat del Sabadell, el soci del Sabadell, també agrairia que algun dia
vol entendre què s'ha passat,
se'ns expliqui a tots plegats que el perquè de tot plegat. Però bé.
Una última pregunta, perquè al final, i després anem a més històries, que la gent no pateixi. Hem parlat molt de la qüestió de la banqueta, perquè és flagrant, és evident, que algú haurà de seure i algú haurà de preparar el partit de diumenge contra el Lugo. En paral·lel, estem parlant precisament de la direcció esportiva com una de les prioritats des de pràcticament un primer moment quan va acabar el partit del Johan Cruyff. És evident que, igual que hi ha aquest punt d'urgència en el terreny purament esportiu de la banqueta i del cos tècnic, perquè hi ha un partit que s'ha d'afrontar, amb la direcció esportiva podria haver-hi un cert marge, perquè com aquell típic comentari que es fa en aquestes situacions, no? El director esportiu ara tampoc és que jugui ni hagi d'entrenar, per tant, ha de prendre decisió sigui qui sigui, però no té una influència directa sobre el que succeirà contra el Lugo, ara com ara. Has parlat de Bofill. En el cas de Jaume Milà, en el cas de la direcció esportiva actual, que no hi ha res oficial, és evident. No hi ha hagut cap comunicat al respecte per part del Centre d'Esport Sabadell. Però hi ha alguna novetat o cap ni una del que era la direcció esportiva respecte al que ja vam comentar ahir?
No. Gairebé et diria que en el mateix sentit que passa amb la banqueta. És a dir, tot el que gira és al voltant de rumors i en aquest cas informació com la que traslladàvem ahir, amb què, anem a dir-ho clarament, el càsting de directors esportius s'ha tancat, i s'ha tancat en aquest sentit apostant per la figura de Carlos Rosende, d'aquest exsecretari tècnic, entre d'altres, del Real Club Deportivo de la Corunya, però clar, tornem-hi.
Ho dic perquè l'urgència és molt evident en la figura d'un entrenador.
Sí, en el cas del director esportiu no.
O sigui, si tu has decidit, per exemple, prescindir de l'actual direcció esportiva i no tanques la següent, m'ho invento, fins aquí a 3 dies, no tens aquest punt d'urgència, a no ser que vagi lligat una cosa a l'altra. Clar, si ha de ser, per exemple, Rosende qui decideixi tot això, llavors sí que necessites celeritat. Però per això preguntava com quedava el tema.
No, el mateix, i completament d'acord amb tu, eh? O sigui, per més voltes que li donem aquesta història, o sigui, una afectació directa sí que la podríem trobar a la banqueta, em refereixo respecte al partit de diumenge, respecte a aquesta cita davant el Club Deportivo Lugo, per contra, clar, o sigui, que hi hagi canvi o no canvi, que hi hagi fumata blanca o no hi hagi fumata blanca, que hi hagi decisió o no decisió al voltant de la direcció esportiva, ara mateix, pel que té a veure amb la preparació, amb la mentalització, amb la planificació i amb el desenvolupament del partit de diumenge, afecta entre poc i gens, però la notícia és que tampoc no hi ha cap notícia al respecte. Per tant, diríem que a les últimes hores al Sabadell, si haguéssim de fer cas del que s'ha dit oficialment, és que no s'ha dit res.
Stand-by, compàs d'espera.
És allò de silencio estampa que diuen, no? Doncs són gairebé 72 hores des de la derrota contra el Barça Atlètic, en els quals, oficialment, més enllà del recurs o del suport, suport mostrat a Raúl Baena per a tot l'enrenou que va haver-hi al Johan Cruyff, no hi ha hagut massa comunicació oficial que tingui a veure amb la primera plantilla directament del club.
T'ha donat temps a fer un tuit i tot, aquí mentre estàs xerrant?
Sí, perquè la gent escriu en directe, doncs jo intento respondre en directe també als oients.
Per si algú no té el mòbil a la mà, simplement està informant. Ara mateix és que l'he vist que agafava el mòbil, dic què està fent, explicant que no hi ha ara mateix aquí a Ràdio Sabadell. Va, anem a parlar de més històries del Centre d'Esports. Recordem a tot això que el Sabadell ocupa el fanalet vermell actualment a la classificació, només 7 punts de 36 possibles, a 6 de la permanència. Vam gravar-lo al Johan Cruyff i per tant, em va meravellar ja el mateix dissabte. Quina manera de parlar, Sander Ballero, un dels joves, 19 anys. És impressionant l'enteresa, el punt de maduresa, el discurs ben articulat, amb fons, és que ho tenia tot. O sigui, a mi em dius que aquell nano que està parlant en comptes de tenir la cara de jovenet que té Sander Ballero, el terrassenc té 35 anys i és un Oscar Rubio d'una altra època, per exemple, i m'ho crec al 100%.
Sí. La veritat és que ho he de reconèixer, En el moment que ens van comunicar des del departament de premsa que qui parlaria en la zona mixta era Sander Ballero, vaig pensar, pobre nano, que li ha caigut aquí
la marcada,
sí, el marronet d'haver de donar la cara després de la desfeta d'aquí, simplement, en el bon sentit, pel bon partit que ha fet i pel gol que ha aconseguit, però la sorpresa més que agradable és el discurs, el to i fins i tot el nivell de mullar-se en molts moments a l'hora de parlar de què passa, de per què passa i fins i tot, l'escoltarem ara un altre cop, què es pot fer o què faria ell si fins i tot fos l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell, sense voler entrar en el paper de Gerard Bofill, del qual van parlar molt bé,
sí,
evidentment,
sí,
entre
sí.
altres coses, perquè ha estat el que més oportunitats i li ha donat, en aquest cas, l'opció de debutar a la primera federació.
I per on comences?
Vinga, va, doncs el sentíem ahir íntegrament al tribuna preferent. Hem escoltat algun dels millors moments, sobretot d'entrada, conscients de, com és lògic, del mal partit que es va fer al Johan Cruyff, d'aquest mal inici, conscients d'aquests errors que, Adri, es repeteixen jornada rere jornada i assegurant que és una situació que gairebé un déjà vu d'aquells de cada setmana donem per fet que ha arribat la bona, que aquesta és la setmana que ens en sortirem i malauradament quan no és un all és una ceba, l'equip acaba tornant a ensopegar, diu, amb la mateixa pedra.
Sembla que cada setmana serà la bona, que entrarem molt bé, o sigui, la gent està unida i no sé com, però acabem, és com el dia de la marmota, comencem el partit i sembla que sempre sortim amb la mentalitat de anem a rebentar-los, anem a guanyar i de sobte ens trobem amb un marcador desfavorable i sembla com és que és això, és com que venen els fantasmes de hòstia, un altre cop el mateix, hem de tornar a començar, ara hem de remuntar, hem de guanyar sí o sí, no sé, pressions.
I assegurant en aquest cas, doncs, una obvietat. Algú diria allò de menys parlar i menys més actuar, més començar a demostrar amb fets i no amb paraules, però assegurant en el seu cas també que toca reaccionar, sobretot perquè se li pregunta allò que hem dit moltes setmanes enrere, Adri. Tot just estem a la jornada 12. Queden moltes jornades per endavant, queda molta lliga per endavant, queden molts jocs, molts punts encara per disputar, però també diu Sander Ballero que quan et vols adonar, no saps per què, et trobes ja en el tram final de la lliga i si no ho has resolt abans, llavors a patir.
Les jornades no tornen enrere i hem d'apretar perquè si al final ens trobarem en una situació que estarem a baix i sembla, no, si quedaven 30 partits fa 3 setmanes ja, però que ara en queden 27 i ara en queden 26 i és això, o sigui, hem de trobar la tecla allà.
Doncs amb aquest punt d'autocrítica, el dia de la marmota, explicant-ho, insisteixo, clar i català, i també reconeixent, en certa manera, aquest punt de frustració que hi ha en el vestidor, no? De dir, és que realment estem convençuts, realment creiem en la feina que estem fent, però que no hi ha manera de girar el mitjó.
I buscant aquest punt d'optimisme, aquesta petita escletxa que els porti a ser positius, en aquest cas era molt evident. En el partit davant el Barça Atlètic la trobàvem en els últims 5 minuts de la primera meitat, fruit, sobretot, arrel del regal de Marc Vidal que el propi Sander Ballero va aprofitar per fer el 3-1, i sobretot la sortida que va fer l'equip a la segona meitat. qualitat, amb el canvi de sistema, realment tancant el Barça Atlètic, ofegant el Barça Atlètic en el seu propi camp, que ens va fer creure, i per moments, fins i tot amb oportunitats que va tenir l'equip per haver retallat una mica més distàncies. Però res, aquesta va ser la petita escletxa d'optimisme. Sobretot, diu el Sander, que això es repeteix també partit rere partit, que l'equip demostra que és capaç de competir davant qualsevol rival per moments, però que clar, que aquests bons moments s'han de saber estirar una mica més, perquè si no, no dona.
Jo crec que cada partit estem demostrant que hi ha minuts que si hauríem de fer 2-3 gols, o sigui, no, que estem sense por i sense complexes i anem i anem tots i tenim ocasions i o sigui, són moments del partit que dius, hòstia, és que podem contra tothom, vingui qui vingui.
Doncs aquest punt d'irregularitat també, o sigui, depèn de com tu vulguis mirar, és cert que tens moments realment bons, també és veritat que ets incapaç d'allargar-los un partit sencer que et doni com per poder puntuar. Una més de Sander, em dius?
Sí, una més. En aquest cas, doncs mira, gairebé fet d'entrenador, que se mantengui ara l'explicació, perquè ni molt menys es va voler ficar en aquest jardí, eh?
19 anyets, la criatura.
Però clar, li dèiem, i ja us heu preguntat, o ja t'has preguntat quina és aquesta tecla amb la qual no doneu i no acabeu de trobar? Doncs dèiem, home, és que si jo fos entrenador, mira això.
El punt que hem de trobar és ser més atrevits, o sigui, al final hem demostrat que podem jugar contra qui sigui, amb pilota, jugant per dins i combinant, i crec que l'equip ha de reforçar-se en això, o sigui, ser més atrevits i confiar més cada un amb les seves capacitats, perquè l'equip en té. I jo crec que aquest, si jo fos el míster, clar, seria com la tecla, o sigui, sortir cada partit sense por, sense llançar, sense no sé què, o sigui, jugant per dins i arriscant-nos, perquè quan juguem per dins i quan fem bones combinacions és quan arribem a dalt.
Doncs mullant-se, Sander Ballero, amb la seva recepta per sortir d'aquesta situació de crisi, deia, lo fàcil potser seria apostar pel joc directe i fora, però aquí el que s'ha de fer és insistir en trenar jugades, en filtrar per dins, en moure de costat a costat i en acabar trobant aquí els fruits d'aquest bon joc. Increïble la maduresa de Sander. Terrassenc, per cert, però li fèiem el comentari abans de l'entrevista i ens deia mai he jugat al Terrassa, en categories formatives, si al Javac, si al Mercantil, si al Sabadell, però ex-Terrassa no ho és, el de les Fonts. Anem amb un altre, en aquest cas, ex-Arlequinat, que també passa per Olímpia, Sergi, o no?
Som-hi.
I quin protagonista, eh? Sabia que acabaria fent-nos el gol d'Àlex, estava cantadíssim. Clar, li vam deixar tan fàcil que tu i jo segurament també el fem, aquell en concret.
Aquell, els altres sis no ho sé, però aquest segur.
No. I la resta d'incidència en el joc, ja et dic jo, que impossible d'arribar a res, a un mil·límetre dels tacs de Pau Víctor, que és de qui estem parlant, que per cert va tenir aquest bon gest de demanar disculpes ja des del moment en el que la pilota toca la xarxa adreçant-se a l'afició arlequinada. De fet, va ser curiós ja en la prèvia veure el videomarcador com, quan va sortir el 19 de Pau Víctor, tant els de casa com els de fora van ovacionar-lo i al final, doncs, més enllà del gol, que quedarà en anècdota perquè és el de menys dins del naufragi arlequinat que hi va haver el Johan Cruyff, va també tenir bones paraules pel sabadellencs.
Sí, i gairebé es repetia i es repetia. Vam tenir oportunitat de parlar amb ell a la prèvia, evidentment, però sobretot en el postpartit, en aquesta zona mixta del Johan Cruyff, i com dic, es repetia i es repetia intentant tota l'estona deixar clar el seu missatge d'ànim, de suport cap als que alguns d'ells han estat companys fins fa 4 dies mal comptats, però sobretot cap a un club que l'ha vist en part créixer, ell i algun dels seus germans fins i tot en categories formatives, i en el seu cas a més doncs, l'any passat marcant-se una temporada espectacular. Hem volgut deixar només un dels molts moments en els quals Pau Víctor té aquestes paraules de suport envers el Sabadell.
I de veritat, des d'aquí els animo a seguir, perquè de veritat ens han fet les coses molt difícils. No és fàcil venir aquí i apretar-nos i no deixar-nos jugar i tenir-nos la pilota i girar-nos. I bueno, des d'aquí crec que han fet un grandíssim partit i de veritat els animo a seguir treballant perquè crec que tenen un grandíssim equip, un grandíssim entrenador i bueno, els vull animar a que segueixin treballant perquè estic convençut de que ho trauran i es salvaran segur.
Pau Víctor, 7 gols, pitxitxe en solitari del grup i en tota la categoria només Jesús de Miguel del Castellón n'ha fet 9, després vindrien, tenim gent de l'Antequera, del Sanluqueño, que també n'ha fet 7, però no hi ha cap altre en el grup 1 que n'hagi fet més que el Sant Cugatenc.
I està vivint un moment dolç, a Can Barça. Ja el va viure la temporada passada amb el Sabadell, va ser un dels grans protagonistes, sens dubte, de la temporada passada, primer amb Gabri Garcia, quan gairebé va sustentar l'equip, no et diré en solitari, però bona part d'arribar a sobreviure abans del Nadal el podem adjudicar al Sant Cugatenc, i després a la segona volta amb un protagonisme una mica més compartit, però també, i ara Can Barça està tenint uns números espectaculars. Números, participació, fins i tot aquesta estrena en una convocatòria amb el primer equip, gairebé et diria que només li falta debutar, per acabar acabar-ho de rodonir, haver tingut minuts a primera divisió amb l'equip de Xavi Hernández.
Jo insisteixo en la idea, no sé si té alguna cosa a veure el fet que sigui cedit i que hi hagin altres jugadors a l'hora de promocionar-los que sí que siguin en propietat.
Que són de la casa, sí, és molt important en aquest sentit. En tot cas, li preguntàvem pel seu gran moment de forma i, evidentment, pel seu punt de gaudi de l'experiència que està vivint aquest any a Can Barça.
Ja l'any passat ja vaig tenir molta continuïtat, però fer-ho en un Barça no és fàcil i aprofitar-ho al màxim per créixer i poder mirar potser més amunt. I de moment molt bé, m'estan sortint les coses bé, però amb molta ambició de seguir treballant per seguir així, seguir marcant gols i seguir en aquesta dinàmica.
Em dius en el guió que vas fer un curs de mates també amb Pau Víctor, que vas tirar de...
Vaig tirar de memòria, no de números. De memòria, que ja és, en el meu
ja
cas,
molt, no?
és moltíssim.
No, però vau treure la calculadora, com a mínim.
Sí, vam treure la calculadora perquè, a més, va ser un dels detalls que vam tenir a la prèvia. I Pau Víctor i família, que són oients fidels de Ràdio Sabadell, i no ho dic jo, que ho diu ell, i ara ho escoltareu, ens ho va tirar encara, no sé si el vam arribar a picar una... Mira que no calia picar-lo gaire. Doncs em sembla que el vam acabar de picar, en el bon sentit de la paraula.
Vam dir que en el minut 10 marcaria.
Correcte, vam recordar que ell participa, sigui marcant o sigui assistint, en els gols del Barça Atlètic cada 112 minuts. I que estava en 102. Que si passaven 10 minuts s'hagués trencat la seva bona dinàmica. Doncs va, tu, i li regalem un gol en el minut 7 perquè Pau Víctor no trenqui aquesta bona dinàmica de participació.
La millori, fins i tot.
Res, això, que en el bon sentit de la paraula i amb tot el bon sentit de l'humor i dintre de les coses dolentes que ens van passar dissabte, això, Pau Víctor reconeixent que, home, ho veu dir a la ràdio, eh? Us vaig escoltar i aquí estava, la cita amb el gol.
Us vaig escoltar a la ràdio i vau dir que portava 102 minuts sense marcar i que jo tenia una mitja de 112 i mira, m'ha tocat marcar abans dels 112 minuts, així que molt content.
No me l'esperava.
No, ho he dit jo, ho ha dit ell, jo, i que consti que no el vaig forçar de cap manera, es va arrencar ell solet.
Doncs des d'aquí se'ns escolta, que ens n'alegrem també, que
funcioni. Va faltar llançar un pal a Sergi Parc, a tu, que sou els dels números, a dir, sí, el Sergi Parc aquest, que és el que està tot el dia fent números.
Sí, aquí, treu-li les piles a la calculadora.
Aquesta convalescent no l'apretem, a Sergi Parc.
En fi, que ens n'alegrem, home, que algú com el Pau Víctor, de la qualitat futbolística i humana que va demostrar de sobres en les seves diferents etapes aquí a Sabadell i estiguin funcionant també les coses, que duri molt i que, si pot ser contra els rivals directes del Sabadell, es faci un far de trencar-nos aquestes estadístiques i que la segona volta, quan ens el tornem a creuar, que jo què sé, sigui cada 70, cada 80 minuts, no el vull apretar més del compte perquè, home, quan ets el màxim golejador...
No el provoquis, no li diguis que és cada 70 que marca més.
No, cada 70 no, que si no vindrà aquí encara el farà abans.
Correcte.
Però que duri aquesta ratxa, que la veritat és que se l'ha guanyat a pols. Tornem al Sabadell per rematar-ho, Sergi. Què hem d'esperar de les pròximes hores o com tenim el panorama?
Doncs mira, més enllà de tot el que m'ha explicat al principi d'aquest temps d'espera a l'hora d'alguna decisió o no, si no passa res estrany i si no hi ha cap novetat per part del club de manera oficial o oficiosa, demà tornada a la feina amb Gerard Bofill al capdavant d'aquest entrenament. Demà, si no hi ha canvis, també a Sant Oleguer, és l'escenari en aquest cas. Posteriorment, ha d'haver-hi roda de premsa, però perquè et facis una idea de com estan les coses ara mateix al Sabadell, Adri, habitualment a aquestes hores de cada setmana ja sabem qui serà el jugador protagonista de la roda de premsa del dimecres. A hores d'ara encara no tenim aquesta confirmació. Per tant, esperem també saber qui parlarà, si parlarà algú, si farem roda de premsa o si haurem d'explicar alguna altra cosa que no tingui a veure directament amb aquesta cita de diumenge. No sé per què vaig liat amb els dissabtes aquesta setmana.
Normal, és que és un mes sencer que és dissabte o diumenge. Dissabte o diumenge,
doncs anem canviant. M'embolico amb el partit de Pinilla de la setmana que ve.
Diumenge a les 4.
Diumenge a les 4. I des de 3:45, els del Sabadell en joc. Va.
És allò dels mesos que has de fer amb els ditets? Mai he sabut com fer-ho, però és allò que...
Hòstia.
Sí o no?
Ja t'ho hauré d'ensenyar abans que t'ho ensenyin la teva filla.
És allò? Però... 31, 30, 31,
sí,
30, no?
Sí, sí, a dalt 31 i al foradet 30, va.
Doncs igual, diumenge, dissabte i així sabem els horaris del Sabadell. Fins ara, Sergi.
Apa, adiós.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Abans de la publicitat, més futbol a la divisió d'honor. El juvenil del Sabadell va aconseguir una victòria realment de molt mèrit, de molt prestigi, davant del primer juvenil del Barça. Per tant, en certa manera, una espècie de petita, perquè no compensa, evidentment, però petita revenja del que havia succeït el dia abans al Johan Cruyff. El partit va acabar 3-1 amb doblet d'Alia Camara i amb un gol de Mario Jaspe. L'equip blaugrana, és cert, que igual que el filial, també arribava amb algunes baixes a causa d'aquesta convocatòria de la selecció espanyola al Mundial Sub-17 d'Indonèsia. Jaspe, un dels golejadors del Sabadell, no li treu mèrit a la victòria, tot i rebre un juvenil del Barça amb absències.
Es verdad que venían con bajas, toda la razón, pero al fin y al cabo hay que pensar que no dejan de ser jugadores de uno de los mejores clubes del mundo y que en España y en Cataluña están las mejores canteras. Y en este caso el Barça tiene pues, jugadores que pueden estar perfectamente el año que viene en un primer equipo, un Barça B, y bueno, no dejan de ser jugadores del Barça y que no nos van a quitar el mérito a esta gran victoria que hicimos.
L'equip dirigit per Albert Milà va saber aprofitar les ocasions en atac per fer mal al juvenil del Barça, més remuntant, van haver de patir, però estava plantejat prèviament aquest punt de patiment també, segons el propi Mario Jaspe.
En el plan de partido ya estaba hablado, había momentos que nos iba a tocar sufrir, y era eso, o sea, sufrir como unos condenados y las que tuviéramos para adentro. Y yo creo que el plan salió a la perfección y pues somos los beneficiados de tener los tres puntos.
Parlant clar també Jaspe, el primer juvenil del centre d'esport, segueix amb la bona dinàmica de les últimes setmanes i acumula ja 5 partits sense perdre a la classificació ST, a la divisió d'honor, i ha superat el mercantil. Els graciencs mostren, de fet, una cara molt diferent a la del Sabadell, amb les 3 derrotes patides en els últims 4 partits, l'última per 1-0 a Badalona contra el sorprenent nou líder. Un duel a més en el qual els de Carlos López van tenir superioritat numèrica durant més de mitja hora, però malgrat tot, els graciencs no van ser capaços de puntuar. Frank Borrego, capità del mercantil, elogia el bon joc escapulat.
Ellos la verdad que hacen un fútbol que es alucinante, o sea, todo desde atrás, arriesgan, o sea, que les gusta jugar al fútbol, y es lo que tú dices, nosotros empecemos con muy buena dinámica, ellos también, pero luego sí que, bueno... A todos los rivales creo que le viene Barça, Español, Mallorca, a todos juntos. Y obviamente es difícil puntuar esos partidos. Y ellos creo que salieron, bueno, perdieron solo Mallorca y Barça. Y bueno, ahora han vuelto a la buena dinámica y en un campo tan grande y eso. Y como tocan la pelota ellos, pues es difícil puntuar allí.
La bona dinàmica del conjunt badaloní contraposada amb la negativa del mercantilista que, recordem, en aquests últims partits contra el Racing Zaragoza, el Gavà, el Girona i ara també el Badalona no han aconseguit sumar de 3 en 3. Així parla Borrego, d'aquesta inèrcia negativa dels graciencs.
Allí en Racing pues apretan mucho, encadenemos, bueno, 3 expulsiones allí. En Gavà yo creo que fuimos muy superiores a ellos, pero un despiste en una contra con uno menos ellos, pues nos metieron en el segundo y ya no pudimos hacer nada. La semana pasada contra el Girona yo creo que estuvimos bien, sobre todo la segunda parte. Y bueno, esta semana competimos mucho, la primera parte estuvimos muy bien, la segunda, los primeros 10 estuvimos un poco flojos, no nos costó entrar. Y lo que tú dices, los resultados que han venido ahora pensamos que iban a estar al principio de temporada, no ahora.
Aquests 4 resultats negatius en un tram de competició de calendari teòricament més assequible han fet caure el mercantil a la 9a posició amb 14 punts, un menys que el primer juvenil del centre d'esports i ja amb només 2 de marge respecte al descens. I un graó per sota, la Lliga Nacional Juvenil, el juvenil B del Sabadell va caure al Feliu i Codina d'Horta 1-0 davant del DAM B. Isaac Marcos, entrenador dels sabadellencs, afirma que aquesta derrota és una lliçó i que l'equip continua creixent, segons el previst.
El equipo sigue con la ruta establecida, o sea, esta derrota simplemente nos hace un aprendizaje más en el camino, porque bueno, vimos que en el fútbol si no aprovechas las que tienes, lo acabas pagando y eso fue el aprendizaje que a lo que se vieron los chicos.
A domicili, el segon juvenil Arlequinat és un dels pitjors equips de la categoria, amb una victòria i quatre derrotes, lluny d'Olímpia. Valora aquesta dada el tècnic dels Arlequinats.
En esta categoria, fuera de casa, es muy complicado puntuar y tienes que estar muy bien, porque al final en esta categoría una cosa que tiene es que todos los equipos se hacen muy fuerte en casa, entonces el puntuar fuera de casa siempre es un plus.
Actualment, el juvenil B, Arlequinat, és desè en aquesta Lliga Nacional Juvenil amb 10 punts a només 3 del descens.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Minut i mig i tres quarts de dues en directe a l'Hotel Suís del dimarts, dia 14 de novembre. La Joventut Atlètica Sabadell va plegar 322 atletes al cross de Sant Sebastià. Un cop més, el Parc Catalunya no només va acollir una nova edició diumenge, la número 61 del cross, sinó també el Campionat de Catalunya individual per clubs i relleus mixtes màster. Corredors com Juan Carlos Galán, Carlos Cera, Óscar Rodríguez, Núria Cascante, Marta Mesalles o Encarna Núñez, entre molts altres, van proclamar-se campions de Catalunya de les diferents categories aquí a Sabadell. En total, una vintena llarga, gairebé una trentena de proves diferents per distàncies i per edats. Saludem el president de la JAS, el Jordi Molins. Jordi, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Quin balanç feu d'aquesta nova edició d'un cross tan històric com és el de Sant Sebastià?
Home, primer, mantenir la història, o sigui que portem ja 61 edicions i és ja un dels crossos més antics tant de Catalunya com d'Espanya, però en tot cas aquest any era un any de canvis, hem canviat el circuit, hem fet una renovació general de, tot i que és igualment el Parc Catalunya, però hem canviat tots els circuits i la resposta que teníem de tothom és que els agradava molt el circuit, és a dir, que hem estat encertats a l'hora de fer aquest canvi. Sí que és veritat que el parc està molt sec, però això és una cosa que passa aquí a tot arreu per la climatologia que tenim, però a la gent li va agradar els canvis. Va ser també un campionat de Catalunya interessant de màsters i el cross habitual de Sabadell amb els participants habituals de totes les categories.
És una jornada realment, Jordi, molt, molt emblemàtica, la del cross, que dona vida al Parc Catalunya, encara que, com dius, està realment molt sec, es fa fins i tot difícil de veure sense gespa a moltes zones, etc. Un dels dies grans de l'any per l'entitat, suposo, no? Fins i tot pel fet de fer-ho, entre cometes, fora de casa, que no sigui l'activitat a la pista coberta o al Josep Molins de Sant Oleguer, sinó d'anar al Parc Catalunya a fer aquest cross.
Sí, sí, és correcte. Nosaltres fem moltes organitzacions a la pista coberta, òbviament som l'equip local i per tant fem moltíssimes organitzacions, també la pista a l'aire lliure, però sí que el cross, tot i que organitzem durant l'any diversos crossos a nivell escolar, però aquest és la competició important que organitza la Joventut Atlètica Sabadell, per tant, també en aquest sentit també agrair a tot l'equip tècnic de la JAS i tota la gent que s'hi va implicar, perquè pots imaginar que un cross com aquest necessita de molta gent a l'organització i això eren els socis i la gent de l'equip de la JAS que eren allà ajudant i permetent que aquest cross doncs continuï un any més. Sí, sí.
El fet de coincidir amb el Campionat de Catalunya de Cross Master, què li aporta el cross de Sant Sebastià?
Li aporta, per una banda, participació, per l'altra, rellevància, no? A nivell de formar part del calendari de campionats de Catalunya. tots els a nivell de federació, etc., doncs estem en aquest calendari com a cross, diguéssim que oferim les garanties de tenir un bon circuit, tenir que a la gent li agrada. És un cross dur, això també és veritat, perquè els desnivells són importants, però també el cross és així, no? Per tant, és un circuit que a la gent li agrada, sobretot aquells que els agraden els circuits durs.
Al principi de tot has comentat el tema d'allargar la història, precisament, el fet de tenir més de 6 dècades al darrere d'edicions del Cross de Sant Sebastià. Moltes vegades n'hem parlat d'això, de com és de difícil encabir curses atlètiques i en concret crossos històrics com aquest de Sant Sebastià en un calendari tan atapeït últimament de proves populars. Quina conclusió n'heu extret? Per on passa el futur de curses com aquesta?
Bé, això, el que estàs dient és totalment cert. Hi ha a nivell de federació, a nivell nacional, un debat sobre els canvis que realment s'estan produint, que són canvis d'alguna forma que surten del que la gent vol fer o no vol fer. I és veritat que el cross en aquests moments té competència, podríem dir, des de les curses de muntanya a les curses populars, com bé dius. Per tant, diguéssim que l'oferta que tenen aquells que els agrada córrer a l'hora de triar les proves a fer és molt més àmplia que era fa 20 o 30 anys, no? Per tant, està clar que el cross està en un moment de replanteig aquí i a tot arreu. Fixa't que d'alguna forma s'està canviant la temporada, és a dir, que el cross de Sant Sebastià normalment es feia sempre al gener o a principis de febrer, però normalment a finals de gener, que és quan hi havia la temporada de cross, però aquesta temporada s'està avançant, perquè no coincideixi precisament amb la pista coberta. S'està una mica tendint el calendari tal com està als Estats Units, per exemple, en el qual després de l'estiu directament ja comença la temporada de cross i aquesta temporada s'ha d'acabar més o menys al desembre, si és necessari una mica de gener, però en principi pel desembre hauria d'estar acabada. Llavors, es tracta de distribuir de millor manera, diguéssim, totes aquestes quantitats tan gran de proves que hi ha, distribuir-les millor al llarg de l'any per aconseguir que totes doncs tinguin prou participació, no? Però en qualsevol cas, el cross és un dels elements que més s'està plantejant quins canvis s'han de fer perquè tingui, continuï tenint tot l'èxit que tenia abans i que ha de continuar tenint.
Per tant, reformulant-se i reinventant-se, en certa manera. Aprofito la benentesa i abans d'acabar, Jordi, et pregunto de cara al futur una mica de reptes com a entitat, com encareu, per exemple, els propers mesos.
Bueno, nosaltres tenim molt clar que som un gran club de promoció a Catalunya, tenim una de les millors escoles i això, com a conseqüència, ens ha de portar a tenir un dels millors equips. És veritat que hem tingut un gap, diguéssim, uns resultats modestos en els últims anys a nivell de categories sènior o dels equips grans. Aquests equips els estem cobrint amb la gent que està pujant de l'escola, cada vegada hi ha més nanos de 18, de 20 anys que van entrenar els equips, i per tant les expectatives són molt optimistes. Potser no serà aquest any, potser no serà el que ve, però en 2-3 anys les has serà una altra vegada un dels primers equips de Catalunya i dels dintre d'Espanya també és un dels que tothom coneix. Per tant, som molt optimistes perquè veiem que tenim en els pròxims anys molta gent que està pujant i que ens donarà, que ens reforçarà tots els equips.
Doncs feina formativa al darrere i expectativa de futur. Jordi Molins, Joventut Atlètica Sabadell, gràcies i enhorabona per allargar la història amb aquesta 61a edició ja del Cross de Sant Sebastià. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
I en futbol sala, nou empat de l'Escola Pia i ja en van 4 de consecutius.
Uah, crec que no, Diria que no. És que últimament, de bo, és que... Si veig que aquesta lliga estava bastant igualada, la veritat. Si t'hi fixes... Hi ha resultats molt, molt, molt ajustats, exceptuant jo crec que tres equips que estaran, jo crec que a la zona de baix i que tenen pinta de baixar, Hòstia, la resta estan allà cada partit, eh?
És la 14a temporada de qui parlava ara Jordi Sardà, el primer equip escolapí, i ell no recorda una ratxa d'empat similar. Nosaltres tampoc l'hem trobat en els registres dels últims anys i, per tant, estem parlant d'un autèntic rar avis en el món del futbol sala. Aquests 4 empats seguits, fa un mes que la Pia va sumant de punt en punt, tot va començar en el dramàtic empat a 3 contra el Montsant, després el meritori empat a 5 a Mataró, el 4-4 davant del Canet, i en l'última jornada també 4-4 en aquest cas davant del Cerdanyola a la pista dels cerdanyolencs, i un altre cop amb la sensació que la victòria es va escapar de les mans. Els de Pedro Donoso guanyaven 1-4 ben entrada a la segona meitat, però com relata Sardà, una successió d'adversitats van impedir sumar els 3 punts.
Vam estar potser 30 minuts defensant de 5, vam defensar molt bé, tot i que el 3-1 ens el fan jugant de 5, i ve d'un rebot. La resta de gols són més errors nostres per voler robar, bueno, perquè vam robar de 5 i vam voler sortir la contra, i dos contres mal tirades, dos gols que ens fan en contra. Aquí ens ha faltat una miqueta de calma i saber jugar amb el resultat a favor, i al final pues, són coses pues, que també paquem perquè som un equip bastant jove i són coses que poden passar i que ens faran anar millorant.
Un Sardà, per cert, que va acabar expulsat i està a l'espera d'una possible sanció per incidents amb un membre del cos tècnic dels cerdanyolencs. De punt en punt, la Pia en té 13, ara és 8a, però es manté a només 2 de la zona playoff que marca el Club Natació Sabadell, que va veure liquidada la seva condició d'invicta amb una derrota sense pal·liatius a la pista del Barceloneta. 6-3 va ser el marcador final, però és que els nadadors van arribar a perdre per 6-0 en una tarda per oblidar. Marc Hermosel, un dels encarregats de maquillar el resultat, reconeix que no van estar a l'altura de les circumstàncies.
Estaban tres marchas por encima nuestro y nos notamos muy cansados ya desde el principio. No sé qué pasó, luego en defensa estuvimos fatal, en ataque las pocas que tuvimos no las metíamos. Es nuestro peor partido del año y yo creo que el de ellos ha sido el mejor. No lo he dicho por mí, porque a la media parte hicieron una entrevista a los presidentes y su presidente dijo que era la mejor primera parte que habían hecho hasta ahora.
Petit sotrac de resultats, per tant, el que travessa el club en les últimes jornades després d'un gran inici de curs. 2 punts dels últims 9 en joc és el balanç dels de Pau Machado, que malgrat tot es mantenen a la zona alta d'aquest grup 3 de segona B. Per Hermosel, que es consumés aquesta primera derrota era simplement una qüestió de temps. Una bona notícia, això sí, pel club, és que la lesió de Luis García sembla que no revesteix molta gravetat i s'espera que estigui disponible en el derbi contra la Pia, que tindrà lloc d'aquí a menys de 3 setmanes. I avui acabem el programa parlant del Club Esportiu Hoquei Sabadell, que ha arrencat la temporada a la zona còmoda de tercera catalana masculina. Amb la victòria 4-1 contra el Club Esportiu Olesa Patí, els de Joan Esteve s'han situat setens de 17 equips que hi ha a la Lliga, amb 17 punts, i hi ha només 4 del segon, que és el Martorell. Diumenge, a 1:15, Corbera-Sabadell, 5è contra 6è, només un punt per sobre, amb la qual cosa tenen els sabadellencs també una bona oportunitat per fer-li un altre mos a la taula. L'entrenador és el Joan Esteve. Joan, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Satisfet amb l'arrencada de campionat?
Sí. Sí, esperem que continuï.
Teniu la part alta realment a tocar. Quin és el vostre sostre? Fins a on creus que podeu arribar?
L'objectiu és lluitar per les primeres places. L'objectiu és estar entre els 4 primers fins a final de temporada, que són les que ens donarien opció a lluitar pel play-off d'ascens.
Per tant, classificació en mà, aquest Corbera-Sabadell d'aquesta setmana, 5è contra 6è. Sobre el paper ha de ser igualat, m'imagino, però també clau una mica, no?, per anar fins i tot acostant-te més encara a aquests primers llocs.
Sí, és clau almenys no perdre. Jo sempre dic que l'important és sumar. I anar sumant aniràs plantant a davant. Està clar que juguem a casa seva, és difícil, perquè tots dos estem al mateix nivell, i el hockey hi ha vegades que depèn de petites coses. Un partit es pot decantar en segons, petites jugades, petites decisions, i una mica la sort.
Com arribeu per això al partit?
Bé, molt bé, animats, físicament estem molt bé, estem fent un gran hockey aquest any, estem jugant molt bé, un gran nivell, Per tant, arribem molt bé per poder plantar cara.
Pregunto també pel femení, que li està costant una mica més. De fet, està en el vagó de cua amb 8 derrotes seguides, última 9-1 contra el Sant Feliu B. Diumenge a les 6:10, Sabadell-Vilassana, l'onzè que visita Sol i Pedrís. Com veus la temporada del conjunt femení?
Bé, el conjunt femení és diferent, perquè el conjunt femení vam tenir... un petit problema l'any passat. En fi, ens van jubilar unes noies, i una altra va marxar a un altre club, i una per problemes físics encara no ni ha arrencat la temporada. Llavors, estem fent una refundació de tot l'equip femení, amb nanes molt joves, i per tant aquest any ja ho tenim clar, que patirem tota la temporada, i l'objectiu és intentar, doncs, puntuar. Han d'anar fent per fer-se, perquè són nanes molt joves i és tenir paciència.
Doncs feina de formiga i inversió de cara al futur. L'última, acabo preguntant-te per l'estat de salut en general de l'hoquei patins aquí a Sabadell i de l'entitat. Com esteu?
Bé, voldríem estar millor, eh? Voldríem estar millor, però estem bé, portem 10 anys, i voldríem estar millor perquè per poder estar millor hauríem de tenir més hores de pista en condicions, que això ens facilitaria el que la gent es fidelitzés més al nostre club. Què ens passa? Traiem jugadors que quan comencen a espuntar, doncs busquen més qualitat de pista i doncs tot plegat costa. Hem tingut en els últims 3 anys doncs marxada important d'equips de jugadors, i això provoca doncs que hem tingut una davallada d'un equip.
Doncs aquesta feina que es fa també vol dir que es fa bé, perquè si volen altres clubs implica que hi ha hagut una formació prèvia aquí a Sabadell. Joan Esteve, que vagi molt bé diumenge a Corbera, molta sort. I també
gràcies a vosaltres i a tope.
Una abraçada, cuida't molt.
Vinga, adéu.
Objectiu de màxims a l'hoquei Sabadell de quedar entre els 4 primers a la categoria masculina. Amb la Beatriz Aguilar al control de so arribem pràcticament a les 2, per tant recollim estris per recuperar aquest programa. O, per exemple, avui que teníem un fragment de Sander Ballero al Tribuna Preferent d'ahir amb el Pau Vituri, podeu anar al podcast a radiosabadell.fm o, en el cas del Tribuna, fins i tot al Twitch o al YouTube de la ràdio. Ara les notícies amb l'agenda informatius. Que vagi molt bé, bon dimarts, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.